Tenim amb nosaltres l'Ernest Folch, que és editor. Ernest, bona nit.
Bona nit.
Què ha portat García Márquez a la literatura?
Jo crec que García Márquez és un cas d'un escriptor que el primer que s'ha de dir no és el que ha portat a la literatura, sinó el que ha portat a la gent. Jo crec que va ser un grandiós escriptor, probablement un dels millors novel·listes, no del segle XX, sinó de tots els temps, però a més d'això, va ser un escriptor que va cohesionar tot un continent. Ningú com ell a la història ha pogut saltar les barreres de tants països. Ell va ser colombià, vivia a Mèxic, però ha estat l'escriptor més estimat, més venut, més llegit de la història de la literatura hispanoamericana i probablement un dels escriptors més llegits de la història de la literatura universal. Per tant, no només va ser un escriptor extraordinari, que va trencar molts motlles en el seu moment, sinó que va complir una funció social que encara ara no hem acabat de copsar en tota la seva dimensió.
De fet, es diu que Cien Años de Soledad, la seva novel·la principal, va posar la literatura de l'Amèrica Llatina en el mapa, una novel·la on la seva infantesa, la seva Aracataca natal, hi és molt present.
Sí, ell sempre es va connectar, diguem, a aquest món imaginari que va crear amb aquest Macondo, que estava inventat, però que efectivament tenia unes connexions amb aquesta Aracataca, no? Però com ja s'ha dit moltes vegades, Aracataca, Macondo, eren també una metàfora de tota l'Amèrica Llatina que patia, que sofria, que volia tirar endavant i li costava. I aquesta Amèrica Llatina és justament la que esperava d'ell tantes coses, no? Va ser una persona d'una importància literària capital i alhora d'una importància política capital. Molts escriptors han estat grans en el seu país, molts han estat grans fins i tot a fora, però cap ha estat tan important en el seu país i en tots els països que l'envoltaven.
De fet, la seva pluma va viure també paral·lel a la Revolució Cubana, va ser un gran amic de Fidel Castro. Com creus que va influir aquesta Revolució Cubana en els seus llibres?
Jo crec que va ser més profund que la Revolució Cubana, tot i que és el que més s'ha explicat, perquè efectivament ell va tenir una amistat amb Fidel Castro, però en general va tenir amistat amb molts polítics, eh? També va ser molt amic de Bill Clinton, que això potser recorda menys. I respecte a Fidel Castro, ell sempre tenia un paper complicat, no? Se l'acusava a vegades d'estar en connivència amb una dictadura, però ell també explicava que gràcies a la seva amistat amb Fidel Castro ens havia pogut ajudar a molts dissidents cubans. De fet, és veritat, ell va intervenir personalment per alliberar a bastanta gent a Cuba i ell sempre explicava que el seu paper era el d'ajudar des de dins, sabent que hi havia coses que no li agradaven o que eren millorables, no? Però ell va ser amic de molts polítics, de molts escriptors, de molts pintors, de molta gent decisiva del segle XX. I no només va ser la història amb Cuba, que efectivament va ser important per ell, formava part del seu somni de canviar un continent on la pobresa havia estat sempre una de les grans lacres, però com dic, ell, la seva amistat la va fer extensa amb molta més gent.
De fet, la seva feina com a periodista el va portar a voltar a mig món i entre els seus llocs preferits hi va haver Barcelona, on va viure 8 anys. La relació de Gabo va ser molt estreta amb Barcelona i guarda amics com Carme Balcells. Com creus que es va reflectir això en els seus textos?
Mira, jo crec que la història de Barcelona García Márquez és una gran història per ell i també per Barcelona. Ell va viure a Sarrià just al costat d'una època on hi havia grans escriptors sud-americans vivint a Barcelona. També vivia en aquella època Vargas Llosa, com s'ha explicat, i efectivament la Carme Balcells va tenir un paper molt important justament per donar a conèixer García Márquez. De fet, l'amistat de García Márquez i de Carme Balcells ha estat una de les amistats que ha canviat per sempre el món editorial i les regles del món editorial. Segurament no es podria explicar l'èxit universal de García Márquez sense la gran feina que va fer Carme Balcells i que va una mica determinar el paper que a partir d'aquell moment tindrien els escriptors respecte als editors. Però és que, a més, hi ha molts factors en l'etapa barcelonina de García Márquez. Ell va fer molts amics aquí i hi ha un episodi a una de les seves grans novel·les, que és Crònica d'una mort anunciada, que coneix potser poca gent. Hi ha un moment que hi ha un personatge que és la Magdalena Oliver, que va ser molt amiga del Gabo, que apareix a la novel·la i li fa dir l'única frase en català de tota la seva obra, que li fa dir collons de Déu, com una expressió. És a dir, que a la seva part catalana hi ha un moment que apareix en forma d'insult o d'improperi a una de les seves grans novel·les i més conegudes, que és aquesta Crònica d'una mort anunciada.
Era una expressió molt, molt catalana. No sé si t'aventuraries a dir que aquell Gabriel García Márquez, si vingués a viure ara en la Catalunya actual, com es posicionaria davant de tot el procés, de la consulta, tot el debat que hi ha ara mateix?
Mira, jo crec que sempre és fer una mica de trampa, no? Intentar fer-li dir a la gent les coses que no saps què diria, no? Però jo sí que, coneixent-lo, crec que mantindria una posició oberta davant d'això. És a dir, també en això crec que es distanciaria de la posició de Vargas Llosa. No tant perquè digués el contrari, sinó perquè crec que faria un exercici al García Márquez de, com a mínim, mirar-s'ho i escoltar-ho. Em costaria molt entendre que això ho rebutgés d'entrada. Crec que qualsevol cosa que implicava el moviment de tanta gent, de tants milions de persones com han estat les manifestacions de Catalunya, segur que ho miraria amb respecte. I això no vol dir que estigués a favor de la independència o hi estigués en contra, que fos sobiranista o que ho deixés de ser. El que dic és que la seva mirada segur que seria absolutament respectuosa i, per cert, intel·ligent. I com que tenia aquesta malaltia al final de la seva vida, que ja li impedia, per desgràcia, raonar i poder parlar i escriure, doncs no hem sabut mai què pensava d'això, no? Però, en tot cas, el que estic segur és que hauria tingut una mirada respectuosa, com va fer amb tot al llarg de la seva vida.
Recordem que Cien Años de Soledad es va traduir al català l'any 70 per Avalí Artigiané. Creus que es reeditarà, aprofitant la mort de García Márquez?
Jo crec que sí, que té interès, que és una molt bona traducció, que a més de moltíssima qualitat, és veritat que com passa amb les traduccions, doncs si es pot llegir l'original, sempre és millor llegir l'original de qualsevol de les seves grans novel·les, perquè una de les coses que va fer García Márquez, a part de ser el portaveu d'un continent, va ser portar la llengua castellana a unes cotes realment extraordinàries, i per tant, la traducció del Tisner val la pena llegir-la com un exercici lingüístic extraordinari, però si pots llegir l'original, doncs millor que no.
Ernest Forc, editor, moltes gràcies per atendre la trucada de RAC1 i bona nit.
Gràcies, bona nit.